La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 i un minut. Avui és 17, és divendres i notícia d'última hora. La secció segona de l'Audiència de València ha condemnat a l'expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus, a 5 anys de presó pel cas sobre els treballadors Zombi, Dimelsa i Ciexa. Eren persones que cobraven sous d'aquestes empreses públiques vinculades a la corporació provincial sense desenvolupar-li en realitat cap funció. Els tribunals consideren el també exalcalde de Xàtiva culpable per delictes de malversació i falsedat documental, però li apliquen l'atenuant de dilacions indegudes, per tant, això rebaixa la pena final. La Fiscalia Anticorrupció demanava 12 anys de presó per a Rus i el situava al capdavant d'una trama per a pagar favors polítics amb recursos públics, suposadament en aliança amb els exgerents d'Imelsa i Ciexa, Marco Benavent i Máximo Caturla, respectivament, i el seu antic cap de gabinet, Emilio Llopis. El jutge també considera culpables a Caturla, exgerent de Ciexa, i Benavent, exgerent d'Imelsa, i els imposa una pena de 5 anys de presó però absol l'antic subdelegat del govern espanyol a la Comunitat Valenciana i es portaveu del Partit Socialista del País Valencià a l'Ajuntament de València, Rafael Rubio. El jutge ha condemnat a 19 dels 25 acusats i considera que són autors dels delictes continuats de malversació en concurs amb prevaricació i falsedat documental, encara que els absols del delicte de pertinença u organització criminal. I el líder del PSOE i acaba d'investir president del govern espanyol per un tercer mandat, Pedro Sánchez, ha promès el càrrec aquest divendres davant del rei Felip VI, just l'endemà d'haver obtingut la confiança de la majoria del Congrés amb el suport de 170 diputats i diputades, entre els quals estan els partits independentistes catalans. És la tercera vegada que el socialista acudeix al Palau de la Zarzuela per a complir el tràmit constitucional i prendre possessió del càrrec, cerimònia que, com en les altres ocasions, ha tingut lloc amb només un exemplar obert de la Carta Magna espanyola i sense cap símbol religiós. Anem a escoltar el moment en el que jurava el càrrec.
Felipe Rey, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Sofía.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
Bé, doncs el Partit Socialista del País Valencià ha pensat en Eva Redondo com a subdelegada del govern a Castelló. Els socialistes afrontaran els nomenaments en les pròximes setmanes després de formar govern. En esta qüestió és clau la decisió del president del govern, Pedro Sánchez, sobre si nomenarà el líder dels socialistes en la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, com a ministre, perquè Eva Redondo és suplent de Puig en el càrrec de senador territorial. i Alberto Garzón deixa la direcció d'Esquerra Unida i abandona la primera línia política. El fins ara ministre de Consum anuncia que fa un pas al costat en una carta enviada aquest divendres a la militància just l'endemà de la investidura de Sánchez. El coordinador general d'Esquerra Unida i encara ministre de Consum en funcions, Alberto Garzón, ha anunciat avui en una carta que ha dirigit a la militància això, que deixa la direcció del partit. Garzón consuma d'aquesta manera el pas al costat que va iniciar en juny quan va decidir no repetir com a candidat a les eleccions generals del 23 de juliol i abandona definitivament la primera línia política. El dirigent comunista ha esperat aquest divendres a confirmar la seva determinació una vegada completada la sessió d'investidura del socialista Pedro Sánchez, que dona pas al nou govern de coalició entre el PSOE i Sumar, plataforma que va a concórrer Esquerra Unida als últims comicis. I Compromís per Vila-real reclama la creació del juzgat de violència sobre la dona número 2 de la ciutat, ja que a Vila-real existeix un sol juzgat que lluita contra la violència sobre la dona, el número 1, abastat l'àmbit judicial de Nules i Sogorb, i que tot plegat dona servei a 210.000 habitants i 64 pobles. El juzgat de Vila-real és el primer que es va comarcalitzar com a experiència pilot en la totalitat d'Espanya, de l'estat espanyol, i actualment es troba desbordat per la càrrega que suporta. La regidora i portaveu adjunta de Compromís per Vila-real, Dora Saura, ha indicat que el Consell General del Poder Judicial reconeix ara per ara que aquest òrgan dedicat a lluitar contra la violència sobre la dona és el que més casos acumula de tot el País Valencià. Fins i tot està per davant dels juzgats com els de València Capital o els d'Alacant Ciutat o els juzgats de Castelló de la Plana. I el govern municipal de l'Alcora se troba en la recta final de l'elaboració dels pròxims pressupostos, uns comptes de 24,8 milions en un 32% superior al del 2023, tal com ja ha avançat el regidor d'Hisenda, Robert Tena, qui ha destacat que, com a principal instrument de l'acció política, estan treballant en uns projectes pressupostaris que donen resposta als desafios actuals de la localitat, com destaquen en inversions i que permetisca garantir la prestació d'uns serveis públics de qualitat atenent a les necessitats socials. I Vistabella del Maestrat serà la seu d'una jornada on s'analitzarà l'impacte social i econòmic que l'esport del muntanya tenen sobre els municipis que aposten per aquestes vies de dinamització esportiva i turística. El pròxim dissabte 18 de novembre se celebra l'esdeveniment organitzat per la FEMEP, Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vistabella del Maestrat. Jordi Alcón, alcalde del municipi, obrirà la jornada juntament amb el president de la Federació d'Esports i un representant de la Federació Valenciana de Municipis Provincials. I sense anar amunt de Vistabella, el Partit Popular ha lamentat que Compromís hagi enganyat durant 8 anys els veïns de la localitat anunciant una inversió en forma de residència que avui que el Botànic ha passat ja a la història segueix sense complir-se. El projecte, tal com recorda el portaveu del Partit Popular, Eduardo Robert, ha complit més d'una dècada, un temps més que suficient per a executar-lo, però que en data d'avui i després de 8 anys de coalició socialista amb Compromís continua sent un objectiu sense complir. I el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat aquest divendres el calendari definitiu d'apertura dels establiments comercials en diumenges i festius. Sí, això sí, per al 2024, en tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, tal com marca la llei autonòmica. Es tracta de 11 dies aprovats per unanimitat el passat mes de setembre per l'Observatori de Comerç Valencià, òrgan consultiu i assessor en matèria d'activitat comercial adscrit a la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. En concret, seran els diumenges i festius en els que podran obrir en el 2024. Els siguients són els que vaig a dir-los. El 7 de gener, que serà diumenge, però seran les rebaixes d'hivern. El 29 de març, que serà divendres, però que és un divendres sant. El 31 de març, que serà diumenge, però és el diumenge de Pasqua. 24 de juny, dilluns, que serà Sant Joan. El 7 de juliol, que serà diumenge, però seran rebaixes d'estiu. 12 d'octubre, dissabte, que serà la Festa Nacional d'Espanya. El 1 de desembre, diumenge de campanya de Nadal. El 6 de desembre, divendres, dia de la Constitució. El 15 de desembre, diumenge, campanya de Nadal. 22 de desembre, que és diumenge, també serà campanya de Nadal. I el 29 de desembre, diumenge, campanya de Nadal.
Estás a la 92.2 FM.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.canem.shop.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
El 28 de novembre arriba la campanya de lots de Nadal als pensionistes. Si encara no té la pensió domiciliada en Caixa Rural Villarreal, aquest és el moment. Rebrà una bonificació de fins a 300 euros i la tradicional Caixa de Nadal. Pregunte a la seva oficina habitual. Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo. Para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o a los Estados Unidos? ¿Te interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Villarreal, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futuro curricular. Lingolingua Viajes en Lingua, el teu centro de idiomas a Villarreal. Carrer Sicilia, número 7 en Tresol. Teléfono 601-382-251. Lingolingua Agencia de Viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperem.
Este diumenge hi ha futbol en l'Estadi de la Ceràmica. A les 6 i mitja, Villarreal B, Andorra. La cantera groveta necessita el teu suport en la lluita en la segona divisió del futbol espanyol. Cada abonat disposa de 5 entrades d'invitació d'ús exclusiu per afició local. Diumenge a les 6 i mitja, Villarreal B, Andorra. Te esperem.
Un año más llega la fiesta que reúne a todos los rememberos. Sábado 18, desde las 4 de la tarde, en sesión de Tardeo y Noche, Sala Newmont Villarreal presenta Aniversario Remember Radio. Entradas anticipadas en rememberos.es. Salamón, Avenida de Grecia número 23, Villarreal. Este sábado 18, Fiestoleo Remember en MOM.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back.
Miren, y el regidor de l'Ajuntament de Borriana, Jesús Albiol, ha reduït el número de subvencions nominatives en un 23,12% i ha duplicat les subvencions de concurrència competitiva per així afavorir que recibisquen ajudes públiques que de veritat potencien i promouen la cultura de Borriana. Jesús Albiol, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Susana.
Cuando vemos que se reduce un 23,12% y se favorecen otras actividades, me gustaría que lo explicara usted con un poco más de detalle.
Sí, bueno, es muy fácil. Actualmente, en el Ayuntamiento de Burriana, el reparto de las subvenciones en el área de cultura ascendía a aproximadamente 97.000 euros, de los cuales 10.000 eran en concurrencia competitiva y 97.000 en nominativa, que son las subvenciones que se entregan a una asociación cuando se firma un convenio con ellas. Entendemos, y la ley así lo dice, que lo justo es acudir a las subvenciones en concurrencia competitiva, con un criterio de puntos y en función de lo que se haga, son los técnicos del ayuntamiento los que determinan a qué asociación, según esas bases, se les da más o menos puntos y, por tanto, más o menos dinero. Al final, la concurrencia competitiva es la forma justa de repartir el dinero de las subvenciones y eso es lo que apostamos este equipo de gobierno.
En este caso, ustedes tienen subvención con la Corporación Filarmónica Burrianense, con la Burrianense de Cultura, con la Coral Burrianense, con la Cofradía de San Blas, Asociación Pro Art Santa Bárbara, Premio Investigación y Real Academia de Cultura Valenciana, también con la Coral Cor Carnevale. ¿Todas estas recibían subvención en la antigua legislatura?
No, ahí hay dos asociaciones nuevas, o dos convenios nuevos, para ser más exactos. Un convenio es el de la Coral Cor Carnevale. En Borriana tenemos dos corales, la Coral Borrianenque y la Coral Cor Carnevale. Una sí tenía un convenio y la otra, pues históricamente no lo ha tenido, y entendemos que lo justo es que si a una se le estaba dando, a la otra también. Esto no quiere decir que vayan a tener ese convenio. Yo he tenido reuniones con todas las asociaciones. Y la transición de la subvención nominativa a la concurrencia competitiva, pues se va a ir produciendo de una forma progresiva durante esta legislatura, de manera que podamos alcanzar al final de la legislatura el objetivo de tener por encima de la subvención nominativa en importe, en dinero, a la concurrencia competitiva, que se reparta más dinero en Burriana por concurrencia competitiva que por nominativa.
Cuando hablamos de concurrencia competitiva, son proyectos que pueden presentar para la promoción de las actividades culturales de Burriana.
En concurrencia competitiva, las asociaciones que estén registradas en Burriana, tienen que estar registradas en Burriana, de las actividades que hacen durante el año, presentan un proyecto. En concurrencia competitiva se subvenciona un proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, ellos elegirán el proyecto que consideren oportuno y en función de ese proyecto que cumpla con los criterios de puntuación que se establecen en las bases, pues reciben más o menos puntos y el que más puntos recibe, más dinero se lleva.
Se está hablando también, o al menos en la nota de prensa así lo registra, que hay un nuevo concurso de belenes.
Sí, como novedad, aparte de lo de la coral, están los belenes y la Real Academia de Cultura Valenciana. Los belenes es porque, bueno, anteriormente eso era un concurso de canciones villancicos en valenciano, exclusivamente en valenciano. Eso, pues, el anterior concejal de Cultura vio que no se presentaban, no tenía interés, lo abrió quitando el que fueran villancicos, cualquier tipo de canción exclusivamente en valenciano, tampoco uh-huh. generaba ningún interés. Uh-huh. Entonces, bueno, si no genera interés, vamos a promover, ya que esto nació de los villancicos, esa era la idea primera, que está relacionado con la Navidad, pues oye, algo tradicional de nuestra cultura son los belenes, vamos a hacer un concurso de belenes. Es algo que vamos a desarrollar, que es una idea que nace también de una subvención que verás ahí de la cofradía San Blay. Esta subvención la reciben por un belén que montan ellos, un belén pues muy representativo de Burriana, y la idea es trasladar a todos, a todas las cofradías, en fin, allí donde se haga un belén, que si quieren participar en el concurso sepan que luego podrán optar. Esa es en concurrencia competitiva también, o sea, ahí habrá unas bases y se puntuarán los belenes con criterios técnicos, y el que más puntos saque, bueno, el que gane más dinero se llevará y se repartirá la subvención, que son creo que eran 1.800, ahora esa no la recuerdo de memoria, pero bueno.
Sí, en este caso usted está hablando de que no de que se elimina del todo, pero que sí que habrá una reducción de esas subvenciones a dedo.
Sí. Claro, claro, es que antes se daban pues del orden de 87.000 y ahora se reduce a 65.000 más o menos. O sea, se reducen, la cantidad que se reparte en nominativa se reduce un 23,12%. Y la de concurrencia competitiva se aumenta un 220%, pasa de 10.000 a 22.000 euros para concurrencia competitiva.
Cosas que dejará de subvencionar la Concejalía de Cultura son el Festival EMAC y Maig di Gras.
Sí, el Maig di Gras y el EMAC son dos festivales que nacieron bajo el paraguas del anterior concejal de Cultura, de Compromís. Son dos festivales que ese concejal pues estuvo potenciando económicamente, incluso llegando a el EMAC a suponer para el ayuntamiento casi 30.000 euros. Un festival que eran, no llega a 3 días completos. Para que nos hagamos una idea, la subvención nominativa que recibe la Filarmónica de Burriana, la Asociación Filarmónica de Burriana, son 39.000 euros aproximadamente, 39.500, pero es que ejercen como, o hacen funciones de banda municipal, porque el ayuntamiento no se puede permitir el personal, el gasto que supondría el personal de una banda municipal, entonces con ellos sí tiene sentido el conveniente. Pero esta asociación filarmónica hace actos durante todo el año para cultura, para fiestas, para un montón de eventos, y tiene 39.500 euros en subvención nominativa. Y estábamos dando, hay otras razones, pero bueno, son más técnicas, pero la fundamental es que estábamos dando casi 30.000 euros a una asociación que nació bajo el paraguas de Compromís, que únicamente hacía unos conciertos y bueno, tenía también que ver con arte, con artes plásticas, pero vamos, que eran 3 días no llegaba, y luego que habría que ver a la gente que esto aglutinaba. Cultura, desde luego, no lo va a seguir subvencionando, porque con ese dinero nosotros podemos hacer más y mejor. Hemos incorporado un nuevo convenio con la Real Academia de Cultura Valenciana. Un convenio, bueno, de 3.000 euros, no es ninguna barbaridad, pero es un comienzo, y al final se trata de dar a la Real Academia de Cultura Valenciana el espacio que merece en la sociedad, una asociación con mucha historia y que divulga, pues eso, la historia y la cultura valenciana, y creemos que es importante devolverles el sitio que se les quitó en la sociedad.
En este caso, si al final en el convenio nominativo o a dedo, sí que usted ha señalado a dedo qué asociación no va a recibir más, que es Festival EMAC y Maig di Gras.
Sí, bueno, perdón, Maig di Gras no lo he comentado, porque Maig di Gras por lo menos tuvieron no sé cómo decírtelo, ¿no? Pero que parece, podría ser hasta honorable el decir que a partir de ahora ellos se iban a financiar con recursos propios. Muy bien. Creo que ya sabían que la nueva concejalía de cultura no les iba a subvencionar. Se adelantaron. Eso es como el que se va 5 minutos antes de que le despidan, pues igual.
Y sí que incorporan como novedad la Real Academia de la Cultura Valenciana con 3.000 euros y el Coral Cor Carnevale con 1.500. Y a partir de aquí ya van a ser subvenciones no nominativas, en este caso, sino será de concurrencia competitiva. La tendencia ahí será la concurrencia competitiva, si no he entendido mal, concejal.
Efectivamente, sí. A ver, hay más subvenciones nominativas que en este caso algunas han sufrido, se han visto afectadas por una rebaja. En algunos casos no es muy significativa, pero bueno, que se siguen manteniendo algunas subvenciones nominativas, como a la asociación que hace en Burriana la revista Burisana, sí. Proar, tú has nombrado varias. Uh-huh. Aunque se mantienen, todos saben, porque ya se ha hablado con todas las asociaciones, que la tendencia es hacer atractiva la subvención de concurrencia competitiva, dotándola de más dinero, permitiendo que el límite no sean 3.000, sino que sea más cantidad por proyecto a subvencionar, hacerla atractiva y que la gente se presente a concurrencia competitiva, que siempre va a ser mucho más justo que lo que sea dedo. No quiere decir que los nuevos convenios que se han firmado estén siempre en subvención nominativa, ¿vale? Porque la tendencia es que van a ir poco a poco trasladándose a la concurrencia competitiva las que están en nominativa.
Tenemos que decir que la bajada que han tenido, imagínese, de 1.000 a 800, de 6.000, perdón, de 7.000 a 6.500, es decir,
sí.
No es una gran cantidad, no se les ha bajado una gran cantidad, pero sí es como un toque o no una llamada al orden de vamos a hacer las cosas de una manera más correcta, transparente.
Sí, y más transparente. Sí, al final es ajustarnos a lo que pide la ley. Y no se trata de perjudicar a nadie, ni mucho menos. Pero tenemos que ser conscientes que los recursos que tiene el ayuntamiento es gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos de Burriana. Con lo cual tenemos que ser muy rigurosos en el uso de ese dinero. Y si la ley nos dice que la nominativa no es literal, ¿no? Pero que tiene que ser una excepción, se tiene que justificar muy bien, tiene que estar muy motivado para que se dé, pues vamos a ir todos a la concurrencia competitiva. Entendemos que tanto la asociación que hace la revista Burisana, eso tiene un interés en Burriana y eso va a recibir, entendemos, una buena puntuación en concurrencia competitiva. Claro. Aquellos que hagan acciones que pongan en valor la identidad propia y común de Burriana. La identidad propia y común de Burriana es la identidad como ciudad que pertenece a una región, que es la valenciana, y que está dentro de la nación española. Bueno, pues todo aquello que se haga que respete esa identidad propia y común de Burriana, que la fomente, su cultura, su tradición, su historia, su folclore, todas esas asociaciones van a recibir o van a tener pues un nivel de puntuación alto. Porque desde el Ayuntamiento de Burriana, como es lógico, potenciamos aquello que es de Burriana, lo nuestro.
Pues, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burriana, Jesús Albiol, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ti, Susana.
Like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care, don't care when I'm with my baby. Yeah, oh, yeah. All the bad things.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Última hora, Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos Fires i Trobades de Villarreal. Els dies 25 i 26 de novembre, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, records de la teua infantesa, eines de treball i molt més, ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 25 i 26 de novembre al Centre de Congressos Fires i Trobades de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, ah, ah, ah. Quiero bailar un slow y
i ara tenim en la 92 puntos de la freqüència modulada en Ràdio Villarreal el portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament de Villarreal i també regidor Adrián Casabó. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Dia 24, el pròxim ple ordinari. Vostès presenten dos mocions, no?
Sí, portem dos mocions que considerem que són necessàries. Aposte que intentem sempre que els temes que portem siguin temes de veritat que puga donar una solució, una resposta a l'Ajuntament de Villarreal. I així és en el cas de la primera de les mocions que ja vos vam presentar públicament esta setmana, no? I que considerem que és important, que és per a intentar millorar el servei d'atenció als veïns i veïnes de Vila-real, no? Qualsevol persona que ha hagut de fer un tràmit en l'Ajuntament en els últims mesos sap en quines condicions se presta i se servei. Tot, i això vull deixar-ho clar des del primer moment perquè ningú intente manipular en aquest sentit, tot i reconeixent el gran esforç i la professionalitat dels funcionaris que presten o que treballen en aquest servei, en aquest departament d'atenció i proximitat, no? Uh-huh. Fan un esforç molt gran, saben els pocs recursos dels que disposen, però no tenen les ferramentes necessàries per a fer una atenció de qualitat ni presencialment a la gent que va allí ni per telèfon, que sap també la gent que ha intentat contactar en l'Ajuntament de Vila-real per fer qualsevol sol·licitud del que costa ser atesos. No, ja li dic, no per les ganes i la disponibilitat del personal de la casa, sinó per la falta de recursos tant humans com tècnics. No? Nosaltres en el que demanem en aquesta moció és que se posen aquests recursos que fan falta per a qui se servei se preste de la millor manera possible, de la manera que mereixen els veïns. Nosaltres no ens sembla normal que quan tu entres a l'Ajuntament, allí en la porta tingues ja gent esperant, que no hi hagi pràcticament discreció entre una persona que està fent qualsevol tràmit i el que està esperant. Crec que això és necessari pegar-li una volta. Després crec que hem d'avançar molt en l'ús de les noves tecnologies. O sigui, hi ha molts tràmits que si hi ha una seu electrònica com cal, podrien fer-se de manera a distància, evitant desplaçaments a l'Ajuntament i, per tant, evitant també aquest col·lapse que moltes vegades se produeix allí. Però al mateix temps també som conscients que hi ha un percentatge de la població que no té fàcil accés a aquest tipus de recursos online i que, per tant, necessita anar a l'Ajuntament. I per a aquesta gent demanem especialment, i ho vam fer ja en campanya, era una proposta que portàvem i que haguem aplicat en cas de governar, però per això ara ho demanem, dos coses, no? Que se doni també servei d'atenció per la vesprada, que era algo que s'ha perdut. Hi ha molta gent que li és impossible o ha de demanar permís a la feina per a poder fer un tràmit en l'horari que està obert l'Ajuntament, per tant, horari de vesprada. I també que hi hagi una atenció prioritària per als majors de 65 anys, que no hagin d'estar de peu fent cua, sinó que se'ls atenga de manera prioritària. Crec que en aquests mecanismes agilitzaríem molt més aquest departament d'atenció i proximitat. Crec que al final l'objectiu és que l'administració siga àgil, siga eficaç. És l'administració més pròxima que tenim els veïns i, per tant, crec que el servei que ha de prestar ha de ser com aquests veïns mereixen, no? I aprofitant també aquesta sèrie de reclamacions, demanem no sols a l'Ajuntament de Vila-real, sinó a la resta d'administracions, i per això ho traslladem també al govern d'Espanya, ara que tenim ja, pareix que pront tindrem aquest govern, demanar que totes les administracions públiques eliminen la obligatorietat de la cita prèvia. Va ser una cosa que se va aplicar durant la pandèmia, però considerem, i a més així ho recull la Constitució, que qualsevol ciutadà té dret a ser atès en qualsevol moment quan té una necessitat, no? I per tant hi ha necessitats que no poden esperar 3 setmanes o un mes quan l'administració te dona aquesta cita. Per tant, demanar que la cita prèvia siga una opció per a qui la puga gastar i la necessite, però que deixi de ser obligatòria per a ser atès en qualsevol administració pública.
Que, vostè diu que abans s'atenia també per la vesprada. De quan estem parlant?
Bé, ara ja fa prou de temps, no? Jo crec que abans inclús de la pandèmia, no? Però considerem que és important. Per això fa falta, evidentment, el funcionariat de la casa de fer les hores que toca, però per això li parlàvem també de la necessitat d'ampliar els recursos humans per a que se puga reestructurar d'una altra manera aquest servei, i tal volta no fa falta obrir totes les vesprades, però sí que hi hagi alguna vesprada en què la gent sàpia que si no pot fer un tràmit de matí, pues almenys un dia, dos a la setmana, pot fer aquests tràmits en el seu ajuntament.
I s'ha prioritat per a les persones majors perquè puguen ser les primeres en arribar, partint de la base de que n'hi hagi cua, perquè si se solventen aquests problemes, les cues es començaran a deixar d'estar.
Clar, no? Això seria l'objectiu final, no? Però com li dia, com crec que hem d'avançar també en aquesta administració electrònica, que evite desplaçaments, que evite també paper, que se puga fer moltes coses de manera online, entenem que la franja d'edat de gent més major probablement tinga més problemes d'accés a tot això i per tant sí que necessite anar-ho, inclús pel que parlàvem de la cita prèvia, no? Esta gent pot tindre dificultats a l'hora d'accedir a una cita prèvia que s'ha de demanar de manera online, no? Per tant, que tinguin aquesta atenció personalitzada i que puguen fer-ho de manera prioritària en cas de que, com parlàvem, pues, hi hagi molta gent esperant a ser atesa.
La sensació que dona en aquest moment l'Ajuntament de Vila-real és que estem encara en pandèmia, perquè, mire, qualsevol persona quan entra, inclús n'hi ha una porta d'entrada, una d'eixida, te reconduixen, és més, no te deixen ni siquiera accedir a la casa de tots. La persona quan entra ha de demanar permís per a tot. Això és el que ens traslladen així a la ràdio, però això era algo que volia traslladar-li. A vostè li preocupa el fet de que quan arribes a la casa del teu poble, a la teua casa, te posen tantes traves?
Per a mi això és primordial, no? I per això va ser un dels compromisos que vaig adquirir en la passada campanya electoral, perquè li dic, crec que l'administració més pròxima, quan algú té un primer problema i no sap on anar, va a l'Ajuntament, i per tant crec que n'hi ha que dignificar aquest servei d'atenció. Crec que els veïns mereixen ser atesos com cal, paguen els seus impostos de manera habitual i puntual, i això no falla mai, i per tant crec una, l'espai és important, el que li dia, no és possible que tu estigues fent un tràmit i al costat estigues dues persones que hagin de saber el que tu estàs sol·licitant o el que a tu et preocupa, i després això, agilitzar molt el servei. Crec que tenim exemples prop d'administracions que han avançat molt en aquesta part telemàtica, en una seu electrònica municipal que de veritat dona resposta a les necessitats d'aquesta Vila Real del segle XXI de la que alguns parlen, però que després en el dia a dia i en les coses de cada dia no veiem, no? Jo crec que ara mateix hi ha possibilitat de que moltíssima gent poguera fer molts tràmits sense necessitar de demanar una cita, fer una cua, perquè són tràmits senzills i que no requeririen d'això si estiguem preparats per a fer-ho, i per tant crec que n'hi ha que donar passos sense perdre aquesta atenció personalitzada, directa, i aquest acompanyament a qui el necessite, però donar també la possibilitat d'agilitzar molts dels tràmits que se fan amb l'administració local.
Si parlem del personal que t'atén, de tindre aquesta opció de que t'acompanyen, de que t'assessoren, vostè, el personal de l'Ajuntament, el veuen aquesta predisposició? Jo no dic que la tinguen o que no la tinguen, sinó de la sensació que vostè ha tingut, perquè vostè també ha anat a arreglar coses, i és més, vostè coneix tota la casa, coneix el funcionariat, però quan arriba com a usuari d'eixes del que vostè necessita, se dona compte de com la tenen.
Jo crec que tenim una gran sort a l'Ajuntament de Vila-real de tindre el personal que tenim, no? Jo que, evidentment, pues, entro en contacte amb moltes altres administracions, que parlo també amb molts companys que estan als governs i que tenen personal al seu càrrec. Jo crec que el funcionariat de l'Ajuntament de Vila-real té molta bona predisposició, estan disposats a fer la seva feina, a fer-la de la millor manera possible, però és cert que necessiten dels recursos necessaris, no? I això no depèn del personal de la casa, sinó que depèn de qui governa, no? Per tant, jo he agraït, no?, el treball que sé que moltes voltes fa el personal de la casa sense tindre les condicions. Sabeu,
clar, vostè sap que no tenen les condicions, però si l'usuari, quan arriba, el que veu és un funcionari que està més per posar traves, és dir, més per no, espere, on va? O no, és que tinc que cridar, és que... Mira, això és el que ens trobem.
Clar, però és el que diria. Si tu estàs en la recepció, per exemple, eres una única persona, tens que atendre la gent que tens allí, el telèfon està contínuament, la mateixa persona que atén a la gent que entra de manera presencial és la que ha d'agafar el telèfon, per exemple, per posar un exemple pràctic i senzill, pues és impossible, no? Tu no pots estar atenent a gent que tens allí i al mateix temps donant servei telefònic, no? Per això
però vostè sap la imatge que s'emporten, eh?
Clar, per això crec que és important canviar aquestes coses. N'hi ha ferramentes per a fer-ho, i pel que parlàvem del personal, no? Sabem, i ho hem denunciat moltes vegades des del Partit Popular, ara mateix no hi ha una relació de llocs de treball aprovada. O sigui, hi ha molts problemes de personal en la casa, molts llocs en places en el pressupost que no se cobreixen, i per tant crec que és un dels temes clau i que haurem de solventar en esta legislatura, perquè, evidentment, de que el personal de la casa, que al final són els que estan treballant per als veïns, mm-hmm. estiguen en unes condicions adequades, amb els recursos necessaris, crec que d'això depèn el servei que presten després als veïns.
Miri, pues de, per lo que ens toca als oients, perquè ens diuen moltes voltes que estan molestos en la casa, perquè és el primer que se troben, traves i, a més, mal humor, li tinc que dir tal qual, i això és parlar la realitat de lo que està passant avui en el consistori de Vila-real. Entres i no tens el que necessites, tampoc tens acompanyament, és més, la sensació que tens és com que estàs invadint i quasi estàs sent una delinqüent si preguntes més o intentes anar a algun puesto, eh? Li dic per lo que...
Si alguna, jo també convidaria als veïns que si en algun moment s'han sentit d'aquesta manera, que pensen també en les circumstàncies en les que està treballant aquesta persona o qui està per dalt d'aquesta persona i que pot ficar mitjos necessaris si ho ha fet o no, no? Al final, per això li dia, si el funcionariat de la casa té els recursos tècnics necessaris, n'hi ha el personal suficient en cada departament. Això al final fa que aquestes persones treballen en unes millors condicions i per tant el servei que puguen oferir siga millor, no?
Pues a veure si l'aproven i la cosa canvia, perquè en definitiva ens afecta a tots.
Confiem que sí.
L'altra moció que presentaran?
Sí, l'idea que intentem sempre que siguin temes locals i que puguen gestionar-se directament des de l'Ajuntament de Vila-real, però evidentment en el moment que viu el nostre país i també l'Ajuntament de Vila-real com a administració pública que és, crec que és important posicionar-se després de tot el que hem vist que ha passat aquestes últimes setmanes al nostre país. Nosaltres és cert que hem esperat a presentar aquesta moció perquè pensàvem que n'hi haurien límits que mai es creuarien, però després de veure que s'han creuat tots, crec que és necessari també, no?, que l'Ajuntament de Vila-real se posicione en defensa de la Constitució, en defensa de la igualtat de tots els espanyols, visquen en la comunitat autònoma que visquen, i per tant que es respecte l'estat de dret i esta democràcia que crec que tan positiva ha sigut per al nostre país, no? Ahir, desgraciadament, se confirmava que el senyor Pedro Sánchez tornarà a ser president del govern, després de fer tot el que va dir que no faria. Crec que el senyor Feijó dimecres li va retratar molt bé les seues pròpies vergonyes i, com va dir, ni se immutava mentre escoltava una darrere l'altra totes les coses que havia promès que no faria, i per tant estem totalment en contra de la forma en la que s'ha fet això, del que va suposar tot això per al nostre país, perquè evidentment no podem normalitzar que per aconseguir ser investit president s'hagin perdonat milions i milions d'euros a persones que van ser condemnades per saltar-se la llei. Vull dir, si vostè comet qualsevol delicte, no vindrà ningú a perdonar-li el que ha fet i haurà de pagar per això, no? Jo crec que això ho entenen tots els espanyols. Això ens fa igual també a tots davant de la llei, i el que no pot ser és que n'hi hagin unes persones que perquè tinga un interès polític que és simplement continuar com a president del govern, deixem de ser tots igual davant la llei, no? Uh-huh. Jo crec que s'han saltat, com li dia, molts límits, i és important també que com a institució que representem a molts vilarrealencs que no estan d'acord amb el que està fent, pues que l'Ajuntament de Vila-real també es manifesta en aquest sentit.
Bueno, en aquest cas, vostè sap que hi haurà gent que el que dirà és: bé, i ara si ja està tot fet, retratar-se o voler que es retrate cada un, no sé si diuen ni hi ha solució, per a què servirà això?
Bé, jo crec que és important, inclús pues, estos dies, no?, que hem sigut també molta gent al carrer a dir que no ens semblava bé el que fe, no? I aquesta pregunta evidentment se la fa molta gent: de què servís si va a fer-ho igual? Bueno, jo crec que servís de molt. Servís per a que es veja que no ens dona igual als ciutadans el que fan els governants, que tenim, evidentment, la possibilitat i el dret democràtic de manifestar la nostra opinió. No només l'esquerra té dret a manifestar el que pensa, també la gent que no és d'esquerra té dret a expressar la seva opinió, i és important, com he dit sempre, d'una forma pacífica, tranquil·la, però contundent en les reivindicacions, que se veja que hi ha molta gent que no està d'acord amb el que està fent, que ho ha pogut fer, però que no estem d'acord en això, i que és important manifestar-ho per garantir una cosa molt senzilla, no?, que és aquesta igualtat, i per a mi és molt important. Per què un ciutadà de la Comunitat Valenciana ha de tindre menys oportunitats que un ciutadà, en aquest cas de Catalunya, que crec que és la comunitat autònoma, que per als independentistes catalans ha tret més tallada d'això simplement per assegurar-se uns vots que a este senyor li feien falta. Inclús ell ho va dir clarament en el seu discurs, no? Si vostès no hagueren volgut que trencàrem la unitat d'Espanya, si vostès no hagueren volgut que donaren privilegis a uns, haver dit que ens votaven. O sea, en aquestes paraules estava reconeixent el que acabava de passar i per què s'havia produït tota aquesta situació, pues per aconseguir aquests quatre vots que li feien falta.
En este cas, jo no sé si va haver un moment en el discurs de Pedro Sánchez on li va dir al principal líder de l'oposició, en este cas el president del seu partit, a més, dient-li, li va agarrar un atac de risa, diu que li reprochava que no era veritat que ell no era president perquè no volia, sinó perquè no havia pogut.
Bé, evidentment, jo crec que algunes persones són coherents i, evidentment, com li dia, n'hi ha límits que no els passaran mai, encara que siga per a ser president del govern, no? El senyor que va aconseguir ahir els vots es va dir que ell mai donaria una amnistia i la va donar. Ja ha començat la tramitació d'aquesta llei i aquest senyor va dir que mai el futur d'aquest país dependria dels independentistes i ara mateix estem totalment en mans dels independentistes, van a ser els que van a marcar l'agenda del futur govern d'Espanya. O sea, totes les coses que ha dit que no faria les ha incomplit simplement per aconseguir uns vots que necessitava per a seguir en el poder. I en Feijó en això va ser molt clar, n'hi havia coses que no, en les línies que no anava a passar, i si això significava que no podia accedir a la presidència del govern, com així ha sigut, pues ho ha complit. Ahí està la paraula, el complir la paraula i el ser coherent amb el que ho diu amb el que fa, que això en política, desgraciadament, moltes vegades és difícil de veure.
Quan pensa que passaran esta situació de crispació que n'hi ha al carrer i des... perquè, claro, hi ha gent que diuen que la dreta té molt mal perdre.
Bueno, la dreta en les últimes eleccions generals va guanyar les eleccions. Això n'hi ha que recordar-ho, que el senyor Feijó i el Partit Popular van ser la força més votada en molta diferència en tot l'estat espanyol, no? I no se trata de saber guanyar o perdre, no? Així és que jo crec, així no estem, no s'està eixint al carrer per a denunciar que n'hi ha un govern, que evidentment ha sigut legítimament triat pel Parlament, sinó que per aconseguir aquesta investidura i aquest govern pues s'ha trencat l'estat de dret com el coneixíem, s'ha perdonat condemnes i deutes a certa gent per aconseguir els seus vots. O sea, hem deixat de ser iguals davant la llei per aconseguir l'objectiu. O sea, al final, evidentment, este senyor ahir se'l va votar en el Parlament i democràticament va ser triat president. El que se denuncia és com ha arribat a això, no?
Vostè sap que aquesta moció que vostè ha presentat no eixirà endavant. Previsiblement, qui li votarà?
Bueno, a mi m'agradaria que el Partit Socialista, com sí que ha fet en algun ajuntament, hagi dit que sí, són del Partit Socialista, però no estan d'acord amb el que ha fet el senyor Pedro Sánchez. No estan d'acord que els ciutadans de Vila-real siguin menys
sí, però vostè, que
altres
coneix,
ciutadans.
El que coneix és el líder del Partit Socialista, sí, en Vila-real, i vostè què creu que votarà?
Bueno, no sé el que votarà. A mi m'agradaria que se sumara això perquè crec, sincerament, que no li ha de pareixer massa bé el que està fent el seu partit a nivell nacional. Una altra cosa és el que li toque dir i li toque fer. Però jo, de veritat, sincerament, pense que no estarà massa d'acord amb el que està passant.
Pues veurem què passa el divendres, el dia 24, el que si aquestes dues mocions que vostè presenta i se n'endavant o no.
Sí, sí que m'agradaria també, perquè ahir vam celebrar una junta de portaveus, l'Ajuntament de Vila-real, com vostè sap, i crec que en aquesta junta de portaveus, en la que bueno, va ser un poc sorprenent perquè van aparèixer tots els regidors del govern a la junta de portaveus, per a explicar-nos des de les seues àrees i ses propostes que teòricament anaven a fer d'ací a final d'any. Bé, jo ho vaig agrair, sí que vaig lamentar que no ens hagueren avisat abans, perquè, per exemple, els regidors del meu partit pues, també hagueren pogut estar per a escoltar i ses propostes. Crec que abans se van celebrar unes comissions informatives on s'haguera pogut explicar tot això en les comissions informatives, que per això,
clar,
per això estan, però bueno, bé, va ser en la Junta de Govern agrair i sa disposició a donar la informació, i això evidentment ve a demostrar que aquestes acusacions que vam haver de suportar els grups de l'oposició de que havien mentit eren falses i que havia mentit és qui va fer les acusacions, perquè evidentment si ahir se'ns va donar una sèrie d'informació, per fi vam conèixer, vam tindre la documentació, l'estudiarem avui, sobre l'estat d'execució del pressupost, que era una cosa que veníem demanant des de fa molt de temps, crec que això va fer evident que qui mentia era una altra persona i no érem els portaveus de l'oposició que reclamàvem aquesta informació que per fi ahir se'ns va facilitar. Per tant, aquells que ens acusaven de mentir perquè diuen que sí que teníem tota la informació, crec que ahir se va demostrar clarament que no era així, no? I si, segurament, si la informació l'haguem tingut en temps i forma, pues tota aquesta polèmica que se va generar no haguera fet falta perquè haguem pogut tindre aquesta informació en temps i forma i estudiar-la, no? Però bueno, com
és
diu
dir,
aquell més vale tarde que nunca,
que ja té els números.
Ahir vam rebre la informació, com li dic, i avui pues, la estudiarem per a veure realment com són això, no? I se mos van donar explicacions que fins ara no se mos havien donat, com li dic, agraït, arriben tard, però bueno, això, i queda demostrat que els portaveus de l'oposició no mentíem, no teníem tota la informació, i per tant a mi també m'agradaria que públicament algú demanara disculpes per les acusacions que van fer, no? Jo crec que acusar un altre de mentirós quan això no és real, per a mi és greu, per a mi la veritat i la paraula té molta importància, són valors que jo tinc en la meva vida i per tant que se m'acuse de faltar a la veritat quan això no és cert és algo que em molesta i molt. Jo ahir vaig manifestar davant de la resta de portaveus i dels regidors del govern que estaven allí que això em semblava molt greu i que lamentava que haguera passat. No vam rebre de moment cap disculpa per aquestes acusacions i jo des d'ací convide també a que aquestes disculpes pogueren fer-se, no? Al final, utilitzant la institució com és l'Ajuntament de Vila-real, la portaveu del govern va acusar de mentirosos als grups de l'oposició, no? En un comunicat escrit, a vegades jo puc entendre que...
Estem parlant de la regidora Sabina Escrit.
Sí, la portaveu de l'equip de govern. Jo puc entendre que a vegades en una discussió, en un pleno, a vegades puc dir coses que se puguen malinterpretar o que després dius, bueno, això no ho hauria de dir d'esta manera, però quan se met un comunicat de manera escrita, qualsevol comunicat s'escriu, se llitja, o sea, ho és molt conscient del que està dient, ahí se va voler dir el que se volia dir, volien dir que l'oposició havia mentit i per tant crec que és important rectificar i demanar unes disculpes que ja li dic, de moment a dia d'avui no han arribat.
Pues Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular de Vila-real, gràcies per haver estat ací.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quiero bailar un slow with you. no se acaba.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa hacer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
¿Llegan los qué? Los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a Leonauto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60 Villarreal y Avenida Castellbey 75, Castellón. Ya sabes, Wow Days.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Conoces Canem? Canem no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Canem es confianza, calidad y asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven a descubrir otra nueva temporada para hombre y mujer, desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender.
Ooh, 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 ooh.
a party we don't wanna be at. Turn it up, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a backpack. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told.
Miren, i rescate era una menor de 4 anys tancada al balcó de casa a Ibi. Els agents de la policia local han donat comunicat del succés als serveis socials de l'Ajuntament i a Fiscalia de Menors. Era una xiquita de 4 anys i estava dins del balcó tancada en una casa a Ibi. Estava soles i només en roba interior. L'avís l'han donat alguns veïns després d'escoltar plorar a la xiqueta. Va ser ahir i va ser sobre 1:15 del migdia. La policia local d'Ibi va arribar a aquest habitatge, que s'ha situat a un primer pis al carrer Sant Roc del municipi, on han necessitat l'ajuda de bombers per accedir al balcó amb una escala. Una vegada allí han verificat que la porta d'entrada estava tancada amb clau i això ha fet necessari forçar el pany per a obrir i traure amb seguretat a la menor. Després de comprovar que la xiqueta es trobava sola i que no hi havia cap adult més amb ella, l'han deixada en mans d'un familiar que viu al mateix edifici, però una planta més amunt. La menor estava allí tot el matí, sense vestir ni desdejunar. El veïnat ha ajudat a identificar la mare absent i a la qual no s'ha pogut contactar ni localitzar a pesar dels múltiples intents. Segons les primeres investigacions, és la tercera vegada que la mare de la xiqueta incorre en un comportament d'aquest tipus. Els agents de la policia local han comunicat el succés tant al Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Ibi com a la Fiscalia de Menors per ser aquest un presumpte delicte d'abandó a una menor. Miren, ahir denunciàvem que així en el centre hi han sigut víctimes en esta setmana dos empreses de robatori. Val, pues el comerç minorista perd uns 2.270 milions d'euros anuals per robatoris. El 50% dels furts principalment són embotits, vins, licors i olis, i els cometen bandes organitzades. Les empreses del sector de venda al detall, tant xicote comerços com grans superfícies, acumulen, com he dit antes, moltes pèrdues per robatoris. És a dir, de mitjana, cada furt està valorat en 144 euros i la suma total genera pèrdues milionàries al detallista. De fet, els robatoris externs protagonitzen el 54% dels casos enfront de les desaparicions de producte per errors administratius, que representen un 24%, o els furts interns produïts per el personal, que només són un 17%, i el 5% restant correspon a frau de proveïdors. Els productes més furtats? Bé, pues, l'estudi també revela quins són els articles més cotitzats per categories. 9 de cada 10 empreses d'alimentació situen els embotits com el producte més furtat en el seu sector, seguit pels vins, els licors o els olis, també els conserves i els formatges. I en la categoria de productes personals i de bellesa destaquen els maquillatges, les maquinetes d'afaitar, les cremes hidratants, els protectors solars i les colònies. Resalta l'increment de furts de preservatius, que escalen fins a 7, els 8 dels productes més furtats. I l'Ajuntament d'Onda ha aprovat este matí el pressupost general per al 2024 amb els vots favorables del Grup Popular i amb els vots en contra del grup socialista i Compromís, malgrat haver incorporat a l'equip de govern propostes rebudes dels grups de l'oposició. Els comptes reflecteixen un total de 34.990.379,49 euros, que contemplen dos eixos estratègics principals: el compromís a la generació d'ocupació per als ondenses i la promoció de pràctiques sostenibles que impulsen un per als ondenses saludable i proper i pròsper. La regidora d'Hisenda i Contractació, Maria Prades, ha sigut l'encarregada de defensar el projecte. Anem a escoltar el projecte que ha posat damunt la taula.
Es un orgullo para este gobierno contar con el talento y la colaboración de nuestra gente para convertir nuestra ciudad en un lugar mejor para vivir. Por eso estamos comprometidos a hacer todo lo posible para convertir este plan en una realidad tangible que mejore la calidad de vida de todos los hondenses.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.can-am.shop.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
El 28 de novembre arriba la campanya de lots de Nadal als pensionistes. Si encara no té la pensió domiciliada en Caixa Rural Villarreal, aquest és el moment. Rebrà una bonificació de fins a 300 euros i la tradicional Caixa de Nadal. Pregunte a la seva oficina habitual. Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo. Para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Este diumenge hi ha futbol en l'Estadi de la Ceràmica. A les 6:30, Villarreal B, Andorra.
La cantera Groveta necessita el teu suport en la lluita en la segona divisió del futbol espanyol. Cada abonat disposa de 5 entrades d'invitació d'ús exclusiu per afició local. Diumenge a les 6:30, Villarreal B, Andorra. Te esperem.
Què vos passa? Què vos passa, valencians? El nostre país vol viure sense perdre la identitat. Era lliure i treballava el vell regne valencià, però vingueren uns homes i mataren aquell cant. Nobles bisbes i juristes ens vengueren per un...
Santi Cortells, professor, molt bon dia.
Bon dia.
Què mos passa, què mos passa?
No ho sé, què mos passa, però Paco Muñoz, de quan el sents, se't posa la carn de gallina, no? Perquè és, et parla directament, esta cançó, no? Els valencians tenim una història, tenim una història com a país, com a regne, i també tenim una llengua. Jo, ja sabeu que, sí, els divendres parlo de moltíssims temes, ja feia temps que no parlàvem de la llengua, que no parlàvem de, del nostre, del meu, del nostre estimadíssim valencià, no? I avui, doncs, volia parlar d'alguns assumptes, perquè darrerament, per motius polítics, ha estat en la palestra el tema de la normativa, la normativa del valencià. I aleshores, doncs, volia explicar una miqueta més en profunditat, que és el que em permet aquest espai, que és això de la normativa, no? Nosaltres a Vila-real tenim una regidoria, ja des de fa molts anys, que per cert, i això sempre ho dic i ho diré, ha estat present i viva i se li ha posat molt de valor, tant en governs de la dreta i com en governs de l'esquerra. Vull dir, perquè això és el primer que podríem dir de la llengua. La llengua no és de ningú. La llengua no és d'un partit ni de l'altre. Tampoc és d'una opció política ni de l'altra, i ara posaré exemples. Ni és d'un nacionalista valencià ni d'un nacionalista espanyol. La llengua és de tots. Vull dir, hi ha gent de totes les ideologies, en este poble especialment, i en el ple representats, que utilitza la llengua, que la utilitza, que la fa servir, no? I per això jo, este cant que n'hi havia al principi, el veig un cant de responsabilitat. Perquè siga d'una opció política o de l'altra, és la nostra responsabilitat mantindre el nostre patrimoni cultural com a valencians viu. Fixa, jo estava pensant, per exemple, en el cas de Suïssa. La gent de Suïssa té 4 llengües oficials i allí els moviments independentistes no és que siguin importants o pràcticament són inexistents. I tots els suïssos que se senten orgullosos de ser suïssos defenen i porten en el cor les 4 llengües o les llengües que ells, per tradició familiar, parlen. I són nacionalistes suïssos, no són nacionalistes del cantó on es parla el seu idioma. Podríem posar més casos així, també podríem posar casos del contrari, no? Però vull dir jo que el fet de defendre una llengua no va associat necessàriament a cap opció política. Per això, en quant a la normativa, clar, la normativa i la normalització són dos conceptes que van associats, perquè d'ahí ve la paraula, tant de normalitzar, fer normal allò que no és, i normativitzar, és a dir, posar-li unes normes, un fonament, per a que tothom, a partir d'ahí, puga escriure seguint aquesta normativa. Quin és el problema? El problema bàsic, i crec que els signants de les normes de Castelló eren molt conscients, tots ells, tots els que van impulsar això, és que si no tens una normativa no pots normalitzar l'idioma, perquè per a fer-lo normal ha de ser com la resta. Per exemple, el castellà no té 20 normatives, no té 4 normatives, té una sola normativa, però ara vindran els matisos, Vull dir, jo així he de parlar objectivament, perquè no, normalment no vinc com a polític els divendres, vinc com a una altra cosa, no? Aleshores, si parlem objectivament, sí que és veritat que fins i tot el castellà, i vaig a posar clarament el cas del castellà perquè el tinc davant, així tinc el diccionari en línia de la Real Acadèmia Espanyola, admet el que s'anomena les formes en el, la variació diatòpica, és a dir, el castellà que es parla a Argentina, que es parla a Venezuela, té formes pròpies que el mateix diccionari de la Real Acadèmia admet. Si entreu, per exemple, fiqueu en el DRAE, no? Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, el verb cantar, allí us és la conjugació del verb cantar i en el tu apareix barra vos i posa tu cantas, vos cantas, no? També apareix el ustedes, perquè n'hi ha gent que no utilitza el vosotros i el vosotras, utilitza l'ustedes, que per cert és com un vosaltres, val per a homes i per a dones, no? I utilitza ustedes canten, no diu vosotros cantais, diuen ustedes canten. I aquestes variants que no utilitzem a la península, però que sí que utilitzen a altres països, són perfectament vàlides com són les que utilitzem a la península ibèrica. Una anècdota, quan jo era professor a la Facultat de Filologia Romànica, teníem uns criteris de correcció que atenien a les variants, en aquell cas era professor de castellà, a les variants que n'hi ha del castellà en els països hispanoparlants Latinoamèrica, no? Per entendre'ns. I el criteri era que s'admetien aquestes formes sempre i quan estiguen reflectides en els manuals, en les gramàtiques i que foren correctes. Però n'hi havia un altre criteri més que també és interessant, que era el de la coherència en la varietat diatòpica, és a dir, que no podem posar un tu cantas en la primera línia i en la quarta en vos cantas.
Sí.
És a dir, hem de ser coherents en utilitzar el vocabulari propi d'Argentina, tot el text, o el vocabulari propi de la península, tot el text. És a dir, hi ha d'haver una coherència perquè ens entenguem dialectal, de dialecte. I s'admetien perfectament les formes de Hispanoamèrica. Ara, i suposo que això és el que ens porta, no? N'hi ha una cosa que es diu, estic buscant manual del valencià oral, que se m'ha oblidat d'una cosa, estic buscant, valencià oral.
M'envien un WhatsApp i diuen bon dia, en Canàries també.
En Canàries també, sí.
Ustedes i vos.
Ustedes i vos, efectivament. Sí, de fet, moltes d'aquestes formes venen de la península, és a dir, dins de la mateixa península n'hi ha formes com aquestes. N'hi ha un manual, que és el manual d'ús de l'estàndard oral de Josep Lacreu, que ja parla d'aquestes qüestions, i crec que és ell que fa servir una expressió que és l'estàndard policèntric. Què és un estàndard policèntric? Això passa també en l'alemany, per exemple, no? L'alemany té un estàndard, que és el que anomenen Hochdeutsch, el alt alemany, que és el que utilitzen la major part dels parlants. Però després n'hi ha el que s'anomena subestàndard. I, per exemple, els austríacs utilitzen un estàndard que, en general, és compartit amb Alemanya, però com que són un altre país, doncs tenen les seues característiques dialectals que a l'escola també s'ensenyen i s'accepten, no? I anirem més enllà. En el cas de l'alemany, no només això, sinó que, a més, l'alemany, quan es parla a Àustria, no s'anomena alemany, s'anomena österreichisch. No s'anomena deutsch, s'anomena österreichisch, s'anomena austríac. I això no implica un divorç absolut de l'idioma alemany i l'idioma austríac, d'acord? Sinó que implica simplement que estem parlant d'un subestàndard, que en aquest territori, per a aquest espai, s'admeten les formes pròpies d'Àustria, com passa també a Suïssa o com pot passar també a Itàlia, una zona menuda on es parla també l'alemany. Això és el que és el subestàndard, no? Aleshores, això, ara ho transposem al valencià. El valencià té moltes formes pròpies i són formes pròpies que es poden fer servir perfectament. Que, per cert, ja abans de la mateixa existència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o de les normes del 32, algunes estaven incorporades. És cert, i jo crec que aquesta crítica l'hem d'admetre, que potser faltaven moltes i que potser no es va tindre la suficient sensibilitat en totes les variants de tot el territori on es parla la nostra llengua. Jo tinc així davant per exemple, les normes del 32, i em crida l'atenció com acaba. Diu, es troben a sovint, sempre em dic que s'ha de dir sovint i no a sovint, però ho diu així, es troben a sovint els vocabularis dos formes d'una mateixa paraula, amb i ap. Els i los, el i lo. Això vol dir que amb dues formes són igualment legítimes, encara que la primera siga més usual i recomanable. És a dir, una cosa és que siguin legítimes i una altra que la recomanem. Per què acaba dient això? I em crida l'atenció perquè encara està en el debat de l'am i l'ap, que així diem en, això és una altra explicació que podem fer un altre dia, el lo davant de certes paraules, no? Masculines, com a forma... que per exemple a les comarques de Castelló del Nord s'utilitza bastant. El que vol dir és que quan tenim un estàndard general, el que es tendeix a fer per unificar és a utilitzar unes formes que siguin majoritàries i que ens representen això a tots, perdó. Però això no implica que diguem que les altres formes no siguin legítimes, no siguin fins i tot correctes, que és una paraula que jo he fet servir moltes vegades, la correcció.
A mi hi ha algo que me preocupa i me preocupa sempre, i és, què és, el ple o el plenari?
Ai, ara em parles de... El plenari és l'adjectiu i el ple és el substantiu, d'acord? Per tant, direm acord plenari quan acompanye a una altra paraula que siga substantiu, direm plenari. Perquè és una forma adjectiva, és una forma que acompanya. Si arribem a un acord, cosa bastant recomanable en política, direm acord plenari. En canvi, si estem reunits tots els representants, els regidors i regidores, estem en un ple.
En un ple.
Clar, estem en un ple. I al ple li podem posar adjectius també. En un ple mogut, en un ple tranquil, però quan el substantiu no és el ple, aleshores passa a dir-se plenari. Acord, plenari.
Val.
D'acord, per això...
Jo crec que en aquesta frase que sempre dic ple i després, jo per exemple, sent la ràdio pública i parlen moltes voltes i sempre diuen plenari.
Sí, és habitual i com moltes altres coses. Però clar, això no és una... Això no és una qüestió de variant, no? De que estiguem parlant que així diem jo anava o que així a Vila-real parlem en la A i quan passem el Millars parlem en la E. Si ja no diem anar, jo no diem anava. Ja no diem Batista, diem Batista, no?
Sí, i per exemple, nosaltres diem mosatros i és nosaltres.
Efectivament, ahí és on vaig. Què és la correcció en una llengua? La correcció, ser correcte o incorrecte, implica que una cosa estiga bé o malament. I això en llengua és molt complicat dir-ho així, perquè una formulació del castellà, una tradició lingüística que s'ha dit durant segles, dir que és incorrecte a mi em sembla molt atrevit, molt agosarat. El que hem de parlar en llengua per a ser estrictament fidels al que realment lingüísticament s'ha de dir és el context, el registre, perdó, no m'hi sé la paraula. En quin registre estem? Estem fent-nos una paella? Estem en un mitjà de comunicació? Estem en una universitat? Això és el que s'anomena en llengua la variació diafàsica. La variació diafàsica és la situació et porta a parlar d'una manera o d'una altra. No és el mateix un ple, en el qual jo crec, i ho he de dir, i un dia posaré exemples de cada regidor, perquè és fantàstic el valencià que es parla, al ple. Jo crec que els senyors regidors en este poble, jo no sé uns altres, solen tindre moltíssima cura en utilitzar un llenguatge formal, adequat. Evidentment, en un ple no puc parlar com si estiguera fent-me una paella, per exemple, amb els amics, no? No puc parlar, que no, tampoc és una norma de dir no pots parlar, no és que estiga prohibit, sinó que és un altre context i per tant utilitza unes altres paraules. Per exemple, en aquestes variants estaria per exemple també la variant vulgar. Quan diem paraulotes, malsonants, insults, doncs això en un context entre amigots, per exemple, pot prendre's fins i tot amb gràcia, però en un ple doncs probablement serà ofensiu. Això és el no puc, eh? Perquè evidentment sí que puc fer servir el llenguatge col·loquial acotat, amb exemples, citant, coses així. Això sí que jo crec que ho puc fer perfectament, no? Però el que parlo jo de correcció és això. Quan ve una persona així, ho puc fer en quin tipus de text? Perquè damunt en llengua parlem de textos orals i textos escrits, però els dos són textos, no? Al final, quan estic parlant a la meva àvia, si em convida a dinar entre setmana, cosa que la meva àvia, que en pau descanse, feia molt sovint, no? Doncs jo puc parlar com vulga, perquè m'entenguem, no? Com he parlat sempre amb la meva àvia. I evidentment no seria de rebut, per descomptat, que li diguera... Ja, això no es diu així, això es diu així. Això ja arriba al punt, no?, fins i tot repel·lent. Però, clar, quan estic fent una redacció formal, un text administratiu, una sol·licitud, etc., ahí n'hi ha unes formes pròpies d'aquest tipus de text, del text jurídic, etc. Però és que això no és una cosa estranya del valencià, això és una cosa pròpia de tots els idiomes. Ma mare va néixer a Andalusia. I a mi també m'ha passat, quan jo vaig ser per allà, per el poble d'on venen els meus avantpassats materns, que em diuen, que és una expressió molt pròpia dels andalusos, és que habláis fino. Diuen hablar fino.
A mi em diuen que parle cantant.
I, bueno, parlem cantant. Tots els que no parlen com nosaltres parlem en la nostra comarca es diuen que parlen cantant, que per cert, en la nostra variant de la Plana Baixa parlem cantant i no parlem cantant.
Això
m'ha donat més d'un problema, perquè tendim a la Plana Baixa a no fer servir eixa T en la pronúncia, i després quan em fan una redacció em posen, i estava cantant, i posen ahí un accentet i tot. Clar, si baixes una miqueta més cap amunt, cap a les comarques centrals, ja pronuncien la T, però nosaltres a la Plana Baixa no la pronunciem. Aleshores, és incorrecte? Anem a veure, això fa referència a la fonètica. És a dir, a com pronunciem les paraules. Per a nosaltres és complicat en la nostra oralitat utilitzar aquesta T. Però, evidentment, l'hem d'escriure perquè la majoria dels parlants sí que l'escriuen, no? I aleshores, si nosaltres passem el que és oral i ho transcrivim constantment, aleshores aniríem a l'anarquia ortogràfica. A qui li interessa una anarquia ortogràfica en un idioma? I això, la pregunta és molt fàcil i molt senzilla de respondre. Doncs probablement a qui no li interessa que es normalitzi. A qui li interessa que hi hagi quatre normes i discussions sobre quina és la correcta? A qui no vol que es normalitzi. D'acord?
Per anar finalitzant, Santi, entonces lo de bocadill de jamó amb ques i aceitunes sense hues, no, no?
No, evidentment no, no? Entre pa, de pernil, com era?
I formatge.
I formatge i olives sense os. Mira, una última coseta. Fa poc vaig veure una polèmica a Castelló per les normes de Castelló. Les normes de Castelló, al final, són unes normes pròpies, és veritat. Són unes normes pròpies valencianes. I jo, amb la gent que ha parlat en concret del Partit Popular, ho puc dir, vull vaig a parlar una miqueta de política, clar, ells ho defensen i molt bé, i tenen raó, diuen que les normes de Castelló van ser una consagració a tindre una normativa pròpia. Però al mateix temps, per als que creuen en la unitat de la llengua, també és una consagració a que estem parlant de la mateixa llengua perquè el fonament, si no és el mateix, és molt paregut, d'acord? O és molt semblant. Però al mateix temps, per a altres, és una consagració d'un inici de tindre una normativa pròpia, que és el que he dit, no? És l'estàndard policèntric. Això es desenvolupa al llarg dels anys i agafa com a culminació el que és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que també desenvolupa formes pròpies i normes pròpies. Però al final, això... Siga el que siga per a uns i siga el que siga per a uns altres, és un criteri comú, que jo crec que és l'interessant d'això, no? Que és un criteri que val per a tots i que crec, pense humilment, que no s'hauria de trencar, perquè unifica.
Per cert, l'enhorabona per el programa de Sant Roro, eh?
Ai, vas batint.
Perquè ha sigut el no va més, és dir, l'ha sentit un fum de gent es ha felicitat i molta gent no se recordava de Sant Roro, i sí, hi havia una penya que es deia Penya Sant Roro.
Sí, jo he de donar moltes gràcies als oients pel seu seguiment i pel seu reconeixement, que és l'únic que tinc, perquè jo vinc així, com bé saps, perquè vull per passar una bona estona al divendres, i sí que gràcies als oients.
Pues, Santi, fins divendres que ve.
Gràcies.
Per un plat de llentilles a Castella i els seus costums castellans. Què vos passa? Què vos passa? Què vos passa, valencians? El nostre país vol viure sense perdre la identitat. Poble de les Germanies, poble nostre revoltat, ara saps com la noblesa demostra la lleialtat. Hem patit segles de lluita, de matances i d'espant, perquè un poble...
Arriba la Fira de Santa Caterina i amb ella els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964 52 0271. Y si lo preferís, te porten a casa.
Llega McHappy Day, el día más solidario de McDonald's. El 24 de noviembre, en nuestros restaurantes de Onda, Ciudad del Transporte, Castalia, Salera, Villarreal y Burriana, han preparado talleres infantiles, rascas solidarios con premios seguros y muchas sorpresas más. Compra tu Big Mac y destinaremos todo lo recaudado a la Fundación Infantil Ronald McDonald. 24 de noviembre, McHappy Day.
Un año más llega la fiesta que reúne a todos los rememberos. Sábado 18, desde las 4 de la tarde, en sesión de Tardeo y Noche, Sala Newmont Villarreal presenta Aniversario Remember Radio. Entradas anticipadas en rememberos.es. Salamón, Avenida de Grecia número 23, Villarreal. Este sábado 18, Fiestoleo Remember en MOM.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Última hora. Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
¿Qué te vería? Remendando mis heridas con jirones de tu piel.
Qué bonita.
Ai, perdó.
Sabina Escrich, bon dia.
M'emocioné molt.
Portaveu de l'equip de govern, què tal?
Molt bon dia. Estava recordant una cançó de Malú que m'agrada moltíssim, que és Com una flor. Que ixa per la pròxima vegada és que a mi m'agrada molt. A més, m'emociona moltíssim, no? Estar atrapat en un cos que no, en el que no te reconeixes. És una cançó preciosa, en un missatge preciós. Diu, atrapado en un cuerpo equivocado, con mis chacas en las manos, luchando por vivir. És que és molt bonica, molt bonica. I si no, que per la pròxima volta...
En definitiva, els polítics teniu en la mà el que se seguisca lluchant.
Efectivament.
Perquè la gent no... Perquè això
no
ja
estiga
no...
en el cos equivocat.
Perquè no es tingui que fer este tipus de cançons, eh?
Efectivament. I esta cançó té moltíssims anys, la de la que jo estic... És que és molt bonica, molt bonica.
Sabina, enhorabona. El president del govern és socialista.
Sí. Sí, sí. Jo crec que hem donat un pas important, no?, de continuar en un govern de progrés, un govern que en estos últims 4 anys ha pujat el salari mínim interprofessional, que ha pujat les pensions, que ha donat més drets a les persones, que ha lluitat per una economia, que ha lluitat per abaixar la inflació que perjudica les butxaques dels ciutadans i ciutadanes. Han sigut propostes i accions que han fet millorar el nostre país, tant en drets com en situacions, com en la butxaca per als espanyols i espanyoles, no? Perquè pujar el salari mínim interprofessional, pues, dona més respir a moltes més famílies. El que és lamentable, no, és que estos que es vesteixen en una bandera que és de totes i tots, perquè la bandera d'Espanya també és meua, també és seua i també és de tots els espanyols i espanyoles, no sols d'alguns, estos que enalbonen la bandera d'una forma, pues, tan malament, no, que s'aprofiten de la bandera de tots per a fer política. I això són els que van votar que no en contra de la pujada del salari mínim, i això són els que van votar que no en contra de la pujada de les pensions, estos són els que van votar que no a la reforma laboral que tant ha fet, estos són els del no, els que van votar en contra de baixar l'IVA. És i se no constant de que no fan mal al govern o als equips de govern, estos no fan mal a la ciutadania en general. I nosaltres, els polítics, estem així per a millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes, i votar a favor del salari mínim, de les pensions, de la reforma laboral, de l'economia, dels drets, de millorar i d'ampliar els drets, com el dret a l'eutanàsia, que va ser un dret adquirit en esta última legislatura. Jo crec que això fa gran un país.
Mire, i jo, com estem en obert i estem en directe, per si vostè vol contestar. N'hi ha una gent que m'està dient, quan vostè parlava de les millores que han anat fent, ella ha posat un oient, sí, que mos han endeutat hasta les orelles.
No s'han endeutat hasta les orelles. Jo crec que vaig a ficar, a mi sempre m'agrada fer un poc de memòria, no? En el 2015, quan... anem a fer memòria de lo que significa endeutar, però en l'exemple local. La diferència entre un govern d'esquerres i un govern de dretes, no? Nosaltres en el 2011, quan vam entrar així a Vila-real, es vam trobar 11 milions d'euros en factures en els caixons i es vam trobar un préstec de 20 milions d'euros i teníem un endeutament del 74% després de 16 anys del Partit Popular a Vila-real. Avui, després de les dificultats viscudes en aquests 12 anys, dificultats també que venen per la mala gestió del Partit Popular en el tema de l'urbanisme, en el que tenim, jo l'altre dia ho dia, no? N'hi ha una regidoria que li podem dir la regidoria del Partit Popular, que és l'herència del Partit Popular, que són 3 milions en préstecs i interessos i 3 milions anualment de sentències urbanístiques. I això és la diferència, no? Nosaltres, després d'aquestes dificultats, d'este préstec de 20 milions d'euros, després d'aquestes que hem tingut que treure durant aquests anys per a pagar les sentències urbanístiques, la majoria de sentències urbanístiques, nosaltres en aquests moments tenim un 52% d'endeutament. És a dir, m'està pagant els 20 milions del Partit Popular, del préstec del Partit Popular. Estem pagant els préstecs que hem tingut que treure per pagar l'urbanisme del Partit Popular. I a més, tots els anys, a pulmó, paguem també sentències urbanístiques.
Un 22% menys d'endeutament tenen?
Sí. I és l'exemple, no? Me'n vaig més amunt en el tema de què ens trobem sempre després de que governa la dreta. Quan va entrar Ximo Puig al govern de la Generalitat, es vam trobar en 42.000 milions d'euros d'endeutament.
Vostè sap què està proposat, ministre?
Pues seria un gran encert per el nostre govern d'Espanya tindre un ministre com seria el nostre expresident de la Generalitat, Ximo Puig, perquè jo crec que és un aval, no?, tots els avanços socials i econòmics que ha tingut el País Valencià durant els 8 anys del govern de Ximo Puig. Hem avançat moltíssim, moltíssim. Hem avançat també en reputació. N'hi ha que recordar que, per desgràcia, per culpa d'aixòs governs del Partit Popular en el govern de la Generalitat, el prestigi del País Valencià, de la Comunitat Valenciana, se va quedar en res. Bueno, és que són molts, molts els exemples, no? I jo m'agrada recordar, perquè és bo fer memòria, no? És bo fer memòria, que una de les mesures importants que va fer el govern de Ximo Puig va ser pagar els medicaments als malalts d'hepatitis C. Que aquests medicaments són caríssims i que el Partit Popular no va pagar per una qüestió econòmica. Aleshores, aquestes són les diferències, no? Els governs progressistes, els governs d'esquerres, el que fem és treballar per al conjunt de la ciutadania. Els governs de les dretes, per desgràcia, no vull dir que siga la majoria, perquè a mi no m'agrada generalitzar no és bo, però a voltes treballen pues, para los amiguitos o han treballat para los amiguitos del alma. Esa es la diferència. Però nosaltres ara estem per continuar governant. Jo estic segura que en este nou govern d'Espanya anem a continuar avançant en polítiques socials, en polítiques econòmiques, en aquelles polítiques que faig avançar el país, que vaig a fer avançar a les famílies i al conjunt de la societat que és del que se tracta, no? Treballar des d'un govern per a millorar la vida de les persones, que és de lo que se tracta qualsevol govern, des de l'Ajuntament més xicotet hasta el govern d'Espanya o inclús hasta la Unió Europea.
Parlant del govern local, en este moment, en el govern local ja tenen l'oposició, el que volia, ja tenen els números?
Molt bé. Jo com a responsable, jo soc una persona que m'agrada demanar disculpes quan m'enganya, perquè som humans, ens podem enganyar. Jo és veritat que es vaig estar donant la documentació del préstec, el que és la documentació que va en l'expedient, és a dir, l'informe de l'interventor que era favorable, les sentències urbanístiques i tots aquells informes que tenen que anar acompanyats per a quan has de fer una operació de préstec. Clar, jo pensava que en esa informació ho tenien tot, tenien els informes favorables, ho tenien tot, pues pensava que en aquesta informació tenien prou. Després l'alcalde sí que es va explicar en una junta el tema de les necessitats, de per què teníem que treure el préstec i no ho pagàvem en recursos propis, i a lo millor no tenien prou informació, i sí que és de veres que ahir en una junta de portaveus, com ja se va explicar, cada regidor va explicar en aquesta junta de portaveus per a que els membres de l'oposició ho tingueren, pues, en què consistien aquests projectes que se paralitzaven per no treure el préstec. Tinc que recordar també que este any ja havíem pagat 1.400.000 euros de préstec, que ho hem pagat en recursos propis, de préstec, 1.400.000 euros en sentències urbanístiques que no hem pagat en préstec, sinó que hem pagat en recursos propis, en diners dels nostres ciutadans i ciutadanes, dels seus impostos. Però va arribar un moment, i ha arribat un moment, que estem a últim d'any, que teníem projectes per davant, i que no era possible en recursos propis, ojalà, perquè ni l'Ajuntament, ni la regidora d'Hisenda, ni l'alcalde, ni l'equip de govern vol endeutar-se més, però és una necessitat. Per què? Perquè n'hi ha unes sentències que n'hi ha que pagar, que mos ha dit el jutge. Han de pagar vostès estos 1.342.000 euros. Aleshores, vist que no podem paralitzar el poble, no podem deixar de fer coses per pagar sentències urbanístiques de les que nosaltres no som responsables, perquè totes les sentències urbanístiques i les 5 sentències que estan en aquest expedient són expedients urbanístics del Partit Popular.
Quan li he comentat, hem començat a parlar d'això, vostè diu que demana disculpes perquè vostè...
Jo sí, jo soc una persona que... Ja, qui me coneix sap com soc. Soc una persona molt emocional i quan m'enganye, pues, m'agrada dir, si no us vaig donar tota la informació que necessitàvem, pues jo demané disculpes perquè jo la informació que us vaig donar va ser la del préstec, la de l'expedient, la de l'expedient del préstec. Si, a més, n'hi havia que explicar bé, més ben cara, el tema de tots els projectes que se queden damunt de la taula si no traem el préstec, pues ahir se va fer esa llavor, esa explicació. Jo espere, desitge que l'oposició hagi entès, els membres de l'oposició hagin entès per què la necessitat de traure el préstec i que més avant pues, puguen votar a favor de traure el préstec, primer per a pagar perquè és una obligació per a l'Ajuntament i segon per a no paralitzar el nostre poble.
Sí, mire, jo cada vegada que venien els tres equips que formen en este moment l'oposició, els tres partits, jo els preguntava el per què i em dien que no tenien l'estat d'execució de l'Ajuntament en el moment. Vostè diu que des d'ahir ja el tenen i, a més,
ho ha explicat.
Ho ha dit públicament, vostè demana disculpes, perquè clar, vostè va fer un comunicat dient que vostè ho havia donat tot i ells dient, no ho tenim.
No, però jo el comunicat que faig és perquè me diuen, mos acusen de falta de diàleg. Jo d'això és de lo que, jo que sóc una persona molt emocional, pues, claro, és que això sí que no poden dir-lo. Poden dir que a lo millor tota la documentació de l'expedient que comporta un expedient de préstec la tenien. La tenien. Lo que es faltava era per què tenien que traure el préstec i explicar ben explicat estos 25 projectes que se quedaven damunt de la taula. Pues aleshores era això. Els deberes? Pues mira, ja la tenen. Ja la tenen, però el tema del diàleg no el poden dir perquè tenim un grup de WhatsApp de Junta de Portaveus i que jo sempre m'ha ficat a la disposició d'ells per a donar-los tot el que els anava de... els tenia que donar per a que me preguntaren i això. No és una qüestió de diàleg. A més, hi ha una cosa molt important, no? Quan un vol diàleg en una altra persona, l'altra persona té que tindre també ganes d'escoltar. El diàleg és una qüestió de més d'una persona. Si jo puc dialogar, però el de davant no vol dialogar amb mi o no escolta el que jo li estic dient o no vol escoltar-lo, és diferent. Però bueno, jo sóc una persona sempre molt, molt positiva, sempre miro endavant. N'hi ha que demanar disculpes? Clar que sí. Som humans i mos equivoquem, com tots, i jo espero que l'oposició hagi reflexionat sobre el tema per la importància que és aprovar aquest préstec.
En este cas, el ple ordinari el tindran divendres que ve. Els ho han donat en prou de temps perquè puguen repassar el seu tot i poder donar conformitat o no, imagine.
Clar que sí, jo crec que ara tenen temps i a més és que no hem dit teniu la documentació i ja està o ho hem explicat i ja està, és hem dit si necessiteu qualsevol més informació assista a la regidora d'Hisenda per a explicar tot el que pugueu explicar o cada un dels regidors que tenen algun dels projectes que s'han paralitzat per a que s'expliquen tot allò que tinguin que explicar-los. Jo ja ho vaig dir en el plenari, no? Jo apel·le a la responsabilitat dels membres dels
tres partits de l'oposició.
Dels tres grups municipals en l'oposició. I jo crec que el que més hauria de fer la reflexió també és el Partit Popular, perquè d'aquells barros vienen estos lodos, perquè d'aquella gestió nefasta urbanística que va fer el Partit Popular, sobretot en els últims 4 anys, tenim avui els problemes durant aquests 12 anys, hem tingut tots els problemes que hem tingut econòmics, perquè no cal oblidar que hem pagat 35 milions d'euros, portem pagar els 35 milions d'euros en sentències urbanístiques, i que gràcies a la lluita en els jutjats hem estalviat 45 milions d'euros. Hem estalviat 45 milions d'euros. Aleshores, el Partit Popular també, el primer, que és el responsable de la seva gestió, de que avui estiguem com estem, que això no és una cosa que s'acaba així, sinó que això anirà a més, perquè això no s'acaba, i que ells haurien de fer un poc de reflexió i tindre la responsabilitat també en el seu vot, digo jo. Però bueno, ja saben com és el Partit Popular, no? Mirar que a barrera no ens agrada. No ens agrada fer memòria. però per això estem nosaltres també, per a fer memòria.
Mire, quan jo veia ahir, estem donant el vot, perquè a més cada un dels diputats nacionals s'alcen i voten en veu alta, és dir, estava recordant-me d'aquest estiu, en el moment en el que se veu la situació com estava, de la capacitat que tindria el que actualment torna a ser el president del govern, Pedro Sánchez, d'arribar a un acord, no?, en tots els partits. José Benyoc, que també té una gran capacitat per arribar a acuerdos.
Tenim el millor alcalde que han tingut este poble i gràcies a l'alcalde, a José Benlloc, no estem pitjor de lo que podríem estar en la situació. Ho he dit clarament, no? Hem estalviat 45 milions d'euros al poble de Vila-real i jo crec que...
Estem parlant...
Perquè tenim un gran alcalde.
En este cas estem parlant de gestió, però la capacitat que no ha tingut d'arribar o que no han... Estic parlant de José Benlloc, de l'alcalde.
Sí.
Que no ha tingut per arribar a un acord en la formació... per llei de proximitat hauria pogut tindre,
és
no?
Que no, però jo crec que el compromís ho va deixar clar en el seu moment, no? Va dir que no volia entrar en el govern perquè el pressupost l'havia votat en contra. Ja no és una qüestió sols nostra. Quan
vostè s'han assentat a parlar del pròxim pressupost?
Nosaltres ahir en la Junta de Portaveus es vaig donar el primer esborrany. Vamos, són quatre números d'ingressos, de despeses a tots els grups municipals, perquè jo crec que és important que tinguen, que es comencen a tindre la informació i amb el compromís de que conforme se vagin afegint dades tinguem més informació, i això jo us ho aniré passant, perquè és important, no? El pressupost és una peça fonamental i és la que canvia la vida de les persones també. En el pressupost és quan se fan les accions. Però bueno, en el tema del diàleg, jo crec que tenim un alcalde que és un gran dialogant, i vostè ho sap perfectament. I que en el seu moment se va dialogar en compromís, que jo sempre dic que som cosins germans, que tenim, mos ajuntem moltíssimes coses i ens separem unes altres, perquè si fórem iguals ens diríem igual.
Clar.
No seríem Partit Socialista i Compromís, tindríem un mateix nom, no? Però ens enjuntem més coses que ens diferencien, perquè som uns partits progressistes, uns partits d'esquerres, i que tots volem el mateix, no? Continuar treballant per facilitar la vida al conjunt de la ciutadania. Aleshores, però, com he dit abans, no?, de que el diàleg sempre va de dos parts.
El diàleg té que anar sempre per davant.
No, i sempre ha de vindre i ha de tornar. No sols puc enviar jo el diàleg, sinó que l'altra part també ha de tornar i ser diàleg. Jo crec que
en una bona negociació tot el món se deixa pals en la gatera.
Sempre. No?
Clar.
Sempre. Sempre, si no seria una negociació. Això és com quan el tema de la mediació, no? La mediació és fonamental, parlem un poc de mediació, la mediació és fonamental perquè en la mediació no per tu a soles, ni guanya o a soles.
Si tot el món
perden les dues parts, clar, o guanyen, i guanyen les dues
parts.
Si
tot el món se'n va una miqueta enforrunyat, bona negociació.
Clar, perquè jo crec que és el que he dit abans, és el mateix que en la mediació. En la mediació ni perden els dos ni guanyen els dos, sinó que s'arriba a un acord, no? És fonamental en política. Jo crec que, tornant a la política central, això és el que ha aconseguit Pedro Sánchez, no?
I jo vaig a la política local i sempre li pregunté, José Benlloc, per què no aconseguís aquest moment?
Bueno, ho he dit abans, i jo crec que Compromís ho va dir també, no? Compromís va dir que no volia entrar en el govern perquè no havia aprovat el pressupost. No ho hem dit nosaltres, ho va dir Compromís. Jo no, si no recorde mal, crec que va ser aixina, no? Sí? Vostè sentís?
Sí, va ser aixina.
Aleshores, ja no és un problema de José Benlloc. No?
Bueno, vostè ara està controlant el pressupost i imagina que la feina de mediadora se li donarà bé.
Jo crec que sóc una persona també molt dialogant. M'agrada molt parlar i dialogar i arribar a acords. Jo crec que la política és això, i més allò que se diu que en legislant s'aproven les lleis en els passillos, no? s'aproven les lleis en els passillos. S'entén que negociar moltíssim. Jo recorde en les Corts Valencianes, mira, en aquestes dates, que ara estan allí ara elaborant, presentant les preparant les esmenes per als pressupostos i tot això, de la Generalitat, de pujar i baixar moltes escales, perquè n'hi ha que arribar a acords, per supost. Sabina, la política és arribar a acords.
Regidora, són les dues. És que ara ja tenim ganes de sentir parlar de futbol, eh?
Bueno, pues jo puc acabar en una cosa. És que com m'ha agradat tant escoltar a Santi Cortells, perquè jo la meua llengua pues, la defense moltíssim. N'hi ha una cançó de Carraixet, no sé si estarà per ahí, que diu, jo tinc una llengua que és antiga i vella i amb aquesta llengua jo ne vull parlar. Així em parirem, terras estic, i com sent les coses, les parli i les dic.
Pues aixina és Sabina Escrix, portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real. Gràcies per haver estat ací.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Encerrado en un cuerpo equivocado, con mil llagas en las manos, luchando por vivir. Dentro del huracán que le atropella, que la asfixia y que la atrapa, que tanto le hizo sufrir. Lo importante era al fin, su manera de sentir. La esperanza le jugó malas pasadas, devolviéndola en revancha, el afecto que entregaba. Y aún el huracán le atormentaba esos sueños que anhelaba sentir como una flor. Donde no existe condena, si se trata de él o ella, el viento va peinándote. Sé que es posible que esconda su amor bajo un rincón sin dejar saber. Si por un beso pones la vida, ¿qué importa tu sexo? Si pones el alma en cada gesto de amor que le das.